El de la Champions podia haver estat Barça-Arsenal.
Perfectament.
Tots dos estaven en semifinals, vull dir, podia haver estat Barça-Arsenal.
Tranquil·lament. Sí, sí.
Imagina la FIFA en aquell moment que dius no tenim cap dels tres campions importants d'Europa i a més no tenim el campió de la Lliga de Campions. Quin campionat, quin mundial és aquest, no? Per això ells saben perfectament que això s'ha de reconduir per no tenir aquesta llacuna. Això està clar. Que llacunes en té moltes al Mundial, i no es tracta de parlar d'això, després parlarem de la qualitat que també li hem trobat amb algunes coses en aquest Mundial, tot i que és més difícil, però abans amb el Lluís Canut tocàvem un tema que nosaltres hem posat com a model, en aquest cas, com a paradigma, model de models, per el conegut que és el futbolista Luka Modric, no? Luka Modric és un home que avui acaba contracte amb el Real Madrid.
30 de juny.
Vale? Sí. Demà 1 de juliol comença el seu contracte amb el Milan, signat fins al 2026 amb una opció a un any més fins al 2027. De tota manera, demà, en el millor dels casos, Luka Modric, siguent jugador del Milan, defensarà els colors del Real Madrid. En el millor dels casos, dic jo, perquè hi pot haver un dels pitjors dels casos, que sigui que, siguent jugador del Milan, es lesioni jugant amb el Real Madrid. Però ho dic perquè és parlar de dos equips molt potents, Real Madrid i Milan, i d'un jugador potentíssim, com és Luka Modric, que és un jugador del millor que tenim. Llàstima que s'ha fet gran, com ens fem grans tots, no? Clar, però a partir d'aquí, això té un buit de poder contractual, no?
Sí, perquè, clar, sí, vull dir, que jo crec que és una novetat, no? Perquè sí que això estem acostumats a que pugui passar, que els jugadors estiguin jugant amb la seva selecció i que el Mundial acabi a mitjans de juliol, i això ha passat moltes vegades, que hi hagi un jugador que però bueno, és molt diferent, aquesta vegada i també es pot lesionar i pot haver acabat de fitxar pel Milan, en aquest cas, no?
Però està defensant
però és diferent.
Una selecció nacional, no un club.
Exacte, clar. Aquesta és una situació nova que jo crec que tampoc ningú la va controlar, que al final també ha fet que també podríem dubtar una miqueta, perquè al final no sabem. Tampoc una de les coses que no està molt clara és si aquesta competició a quina temporada pertany, no? Si a la propera o la que tanquem ara. Això, aquest és el primer. També s'ha obert una finestra de fitxatges que tampoc era lògic. No havia mai a la història s'havia donat que poguessin fitxar. O sigui, han llegut jugadors que podria haver-se donat la circumstància de que el Liverpool hagués jugat, per dir alguna cosa, i que Arnold hagués estat jugant amb el Madrid, sí, quan allà hagués tingut que jugar amb el Liverpool.
El Madrid que està jugant amb Arnold de la propera
exacte,
temporada, i amb Modric o Lucas Vázquez, exacte, de la passada temporada.
Són coses que s'aguanten, bueno, s'aguanten totes en fil.
És un exemple més de la disbauja general.
Que no tenen molt de sentit, perquè si tu arribes a aquella competició per mèrits propis, per haver jugat amb el Liverpool, no seria normal que la defensis després, o sigui, que juguis aquella competició, que no sabem, insisteixo, quina temporada està, amb el Madrid, perquè ara obren una finestra de... Però tampoc seria lògic que si tu haguessis ja estat pràcticament acordat amb el Madrid, que vas al Madrid, tampoc seria lògic que la juguessis amb el Liverpool, o sigui, que també és una miqueta...
A veure, el futbol que nosaltres coneixem i el futbol que hem viscut sempre té unes dates molt... La temporada comença el 1 de juliol i acaba el 30 de juny. Això és el futbol que hem viscut sempre, és el futbol que hem vist sempre, però és que tot ha canviat, i tot, n'hi ha coses amb el futbol, moltes coses que han canviat per bé, i n'hi ha moltes altres que han canviat per malament, i a més dintre d'aquest, un bon exemple és el que està, coses que estan passant dintre d'aquest Mundial i que podrien comentar, no? Però n'hi ha una cosa encara pitjor que aquesta, n'hi ha una cosa encara pitjor, el fet de que l'1 de juliol un jugador amb contracte amb un altre equip nou estigui jugant encara amb l'anterior, i és el tema no resolt, i que suposo que és una batalla perduda ja a aquestes alçades, el tema de que tu comences la temporada el 15 d'agost i fins l'1 de setembre no es tanca el mercat. Vull dir, abans, amb el nostre futbol, el que nosaltres coneixíem, quan un jugador jugava un minut de competició amb un equip de primera divisió, ja no podia tornar a jugar aquella temporada amb altre equip de primera divisió. Sí que podia jugar amb un equip de segona, però de la mateixa categoria no podia jugar. A lo millor això era massa extrem, no?, per al fet d'haver jugat un minut que no poguessis canviar d'equip. A lo millor sí que era massa extrem.
Bueno,
però bueno, això de que juguis tres partits amb un equip i a l'1 de setembre vingui un altre, o a les 12 de la nit i et pugui fitxar. Vull dir, són coses no resoltes.
Això és una cosa que nosaltres
ho
hem estat demanant sempre, no? I però que ja deixarem de demanar aquesta temporada ningú ens fa cas.
És una batalla perduda.
S'haurien
de
tancar les plantilles abans de començar els calendaris. Això està molt clar, però independentment d'això, és més surrealista el que ens trobem en aquest
Mundial. És una situació nova.
Més surrealista, diria jo, perquè aquest futbolista que juga 3 partits amb un equip, el que aquest equip li pot marcar en l'equip de destí d'aquest futbolista 3 gols, per exemple, el propi futbolista, i després defensarà l'altra samarreta. Però, mentre juga aquests 3 partits, ho fa amb contracte en vigor amb aquest club, el d'origen. Sí. I després va a un club de destí on tindrà un altre contracte. Però, clar, no s'havia donat mai el fet que tenim, que hem posat com a exemple a Modric, però hi ha altres jugadors amb la mateixa situació, que demà són jugadors d'un altre equip i segueixen defensant el contracte, els colors d'un equip amb el que han acabat contracte. Que això, en els millors dels casos, com deia jo abans, no passa res i punt. Ho accepta tothom i no passa res. En el pitjor dels casos, si aquest futbolista es lesiona, això va a tribunals. Perquè com s'arregla això? Com ho arregla? La FIFA, la UEFA, el Real Madrid, el Milan?
Jo suposo que tot això està pagant una mica de la novetada, no? I ara també costa creure també aquesta gent amb els pressupostos que tenen, amb la quantitat d'estafs tècnics que tenen i administratius i de gent que treballa, no caiguin en aquestes coses que són de primer, m'entens? Perquè el Milan no està jugant al Mundialito, però podria ser al Mundial de Clubs, però podria estar jugant.
Podria estar jugant tranquil·lament.
I ara explica'm que hi hagi un quart de final Real Madrid-Milan. I que Modric té que jugar. On juga, com juga, és que hi ha coses que... El tema del...
Que es podria haver donat amb l'Arnold, com dèieu abans, si el Liverpool jugués aquest Mundial. Què fa? Juga amb el Liverpool fins la data d'avui, que és 30 de juny, i a partir de demà amb el Real Madrid, o com va això?
Passat una miqueta, hagués pogut passar, que encara no s'ha confirmat, però sembla que està bastant avançat, amb carreres. Carreres, de fet, està la jugada amb el Benfica i ja pràcticament ho té signat amb el Madrid. Hi ha coses aquí que lo normal, què passarà? Doncs que el Benfica, si hagués jugat amb el Madrid, tu no jugues. Encara ets jugador meu, però no, aquest partit no el jugues. Però això ja desvirtua una miqueta. El tema aquest del final de temporada, que acabin els contractes, que la finestra s'acaba a 30 d'agost o el que sigui, això, de fet, passa perquè la Lliga cada vegada comença més
clar. Evidentment.
Uns quants anys...
Perquè cada vegada hi ha la necessitat que la Lliga comenci abans.
La Lliga, el Gamper, comencen el 24 o el 25 d'agost, i la Lliga es començava l'1 de setembre, o el 6 o el 7 de setembre, i tot això ja estava pelat, no? Ara tu pot haver-hi un jugador, la figura de l'equip contrari, no sé, és igual, pots un exemple, vas a jugar contra el Celta el dia 14 d'agost, jugues contra... i el del Celta juga el millor jugador d'ells, et fa 2 gols. Val? I aquest jugador, al cap de 15 dies,
o
fitxa per un altre. I llavors, aquest ja no jugarà contra el Madrid, ni jugarà contra l'Atlètic de Madrid. Jo crec que
està desvirtuat
totalment. No té cap lògica. Però bé, és el que diu el Fèlix, que és predicant el desert.
Ho han dit cada temporada.
Sí, però és una cosa... Per això dic que és una cosa més. I si mires aquest Mundial de Clubs, fent una mica de resum, si et sembla, Fèlix, dels partits que s'han jugat fins ara, perquè n'hi ha
coses... Si jo, per exemple, m'entretinc una mica més a vegades parlant del públic, de les tempestes elèctriques, parlant de... m'entretinc una mica més perquè tinc molt clar el grau de seguiment que té aquest Mundial. Fins ara el grau de seguiment per als treballs de camp que fem nosaltres ha estat ben fluix, ben baix. Ara bé, hi haurà molta gent com el teu cas, tu t'has endollat ara a vuitens, hi haurà gent que s'endollarà a les eliminatòries.
Exactament, m'he endollat ara a vuitens perquè són eliminatòries directes, són eliminacions directes, i no creguis, que, per exemple, el primer partit, el Palmeiras-Botafogo, ojo, estan jugant el campió vigent Botafogo de la Libertadores contra el campió anterior, el Palmeiras. El partit futbolísticament va ser absolutament lamentable. Absolutament lamentable. O sigui, no sé si ho vau tenir l'oportunitat de veure. Jo us asseguro que futbolísticament no us vau perdre res. Va ser lamentable. De fet, ja va haver-hi moments, perquè a més van arribar a la pròrroga, el partit es va resoldre a la pròrroga amb un gol de Paulinho per al Palmeiras, i partit absolutament lamentable, o sigui, un partit sense ritme, un partit, amb les tarascades pròpies i tanganes pròpies dels equips sud-americans, i després a la nit tenim un Chelsea-Benfica, partit amb el que el Chelsea va ser absolut dominador del joc durant 85 minuts, i al minut 85 amb 1-0 el partit se suspèn per la història aquesta de que ja heu parlat, de les incidències climatològiques, de que n'hi ha un llamp a 13 quilòmetres, perquè aquesta és la reglamentació de l'esport, i no solament de l'esport sinó dels espectacles als Estats Units, que si a 13 quilòmetres n'hi ha un llamp es suspèn tot, es buida tot, i fins mitja hora després no es reemprèn un altre cop a l'espectacle que sigui, a no ser que dintre d'aquella mitja hora torni a haver una...
Mitja hora neta,
exacte.
Si no hi ha mitja hora neta, si no torna hi ha un altre llamp, comença una altra fracció de 30 minuts.
Doncs al minut 85, quan ja eren quasi les 12 de la nit, ostres, se suspèn el partit. Clar, jo suposo que la majoria dels mortals que estaven veient el partit van anar a dormir, no? L'endemà miro el resultat i havien quedat 4-1. O sigui, havia empatat Di Maria, a Maresca que es va queixar moltíssim perquè diu, bueno, és que ens han trencat totalment perquè faltaven 5 minuts. I jo em pregunto, si amb el PSG Inter de Miami, a falta de 5 minuts per al final, que van 4-0, n'hi ha un llamp a 13 quilòmetres, també suposo que...
El partit té un reglament.
O sigui, s'ha d'acabar en 4-0. Per cert, que parlant d'aquest partit del PSG Inter de Miami, ben bé l'han convidat a l'Inter de Miami, eh? Jo és la primera vegada de la meva vida que veig a l'Inter de Miami. He de confessar que jo mai havia vist a l'Inter de Miami. A l'Inter de Miami que jo vaig veure ahir, a l'Inter de Miami, que no dic el que hagi pogut fer històricament a la Lliga Nord-Americana, no? Però el que jo vaig veure contra el PSG, comptant que era el PSG, és un equip que a segona divisió espanyola passaria a puros, eh? Sí, us ho dic de veritat.
Va ser un partit de nens contra homes.
De nens contra homes, ja sí, està, sí, sí. I jo de vegades, quan sento a molts culers que bueno, i a lo millor vosaltres pues teniu una opinió diferent, no? Sento dir que el Messi encara hi podria fer coses aquí al Barça. El Barça actual, el Messi, no podria jugar mai. A no ser que hi hagués una regla com a l'handbol, que quan hi hagués una falta pogués sortir a llançar-la, però és que si no, el ritme que juga el Barça, el Messi no podria jugar mai amb aquest
no, però també hi ha una cosa, eh? Vull dir, en benefici de la gent que diu això, el Lionel Messi és un home que en un moment determinat té tal capacitat, tal talent, que ell ben dosificat i ben arropat al mig del camp i conduint i dissenyant ells jugades, jo crec que podria fer feina. Si tu veus el Lionel Messi del Porto, potser ho veus diferent. El Porto es va posar per endavant en el marcador, Lionel Messi va dissenyar una sèrie de jugades que més o menys van funcionar, va tirar una falta de manera espectacular i va marcar, i al final l'Inter de Miami estava aquí jugant en aquest cas amb el Paris Saint-Germain per mèrit propi, perquè li va donar
el Porto, perquè de vegades els equips...
Però clar, el PSG...
De vegades sentim parlar d'un equip per el nom, el Porto...
Mira, un altre campió que no hi és, el portuguès.
El Porto porta dos anys seguits quedant descabalgat de la Lliga Portuguesa, Lliga Portuguesa, a la primera volta, O sigui, el Porto històricament té dues Champions i té diversos títols més, però històricament, però el Porto actual tampoc és, tampoc és gran cosa. No. Ho dic per en funció d'allò que evidentment que té mèrit que l'Inter de Miami li guanyi al Porto. Evidentment que té mèrit, però que el Porto...
Jo crec que situar una mica, perquè al final el Leo també, quan juga amb Argentina, doncs jo crec que té altres prestacions. Jo crec que és que en general l'equip, i amb tot el carinyo i tot perquè han sigut gent que per nosaltres han sigut símbols,
no,
i
home, clar,
com Suárez, com Busquets, com Alba, que són els que coneixem que han allà. O sigui, jo crec que ja és molt complicat que aquesta gent puguin jugar al ritme que juga un PSG amb gent de 22, 23 anys i que tenen un ritme i que jo crec que això és impossible. O sigui, jo crec que el Messi, que té una posició molt més estratègica en aquest cas i molt més ossificat i que no tan exigent, podria seguir jugant. Home, el debat de que si aquest, en el Barça actual, amb aquesta pressió, amb jugadors com Rafinha, complicat. Bueno, també juga Lewandowski, que en té 38 anys, no? Que evidentment és un portento físic, però que també juga un joc també molt específic, eh? No, sí, sí, no, sí, tampoc sí, sí. Puja i baixa amunt i avall, no? No ho sé, aquest jo crec que... Com aquesta és una espina que jo sempre li comento aquí, que comento amb el Fèlix, una espina que tenim clavada en els culers i que moltes vegades... I que no ens l'han pogut treure, jo per lo menys.
No, jo l'entenc perfectament.
I jo per lo menys no me l'he pogut treure, doncs que sols me la trauré el dia que inaugurem l'estadi, que surti ell allà i que l'inauguri ell. Sempre, a mi m'agradaria que fos així, no? Doncs bé... Sempre tenim aquesta,
normal,
aquest gossanero que ens diu, ostres, però encara ens agradaria veure'l, encara ens agradaria veure'l ficant faltes, però crec que aquest debat cada vegada
no, sí, de fet és que
s'aguanta menys.
Però per què no ho descarto jo, Toni, per exemple, responent a la pregunta que et fas tu a tu mateix, possiblement, per què no el descarto? No, jo no el descarto perquè, clar, no és el Lionel Messi amb el desig de participació que tenia Lionel Messi fins a l'última temporada en el Futbol Club Barcelona. Però avui en dia un Lionel Messi, per exemple, per aportar el seu talent futbolístic quan falten 25-30 minuts, quan el rival ja porta una hora de futbol a les seves cames i quan l'equip potser el necessita, jo diria que sí, per què no? O sigui, Lionel Messi en aquest moment té 38 anys.
Sí.
Luka Modric, per exemple, que l'agafem avui una mica com a referent, futbolista espectacular, en té 39. Jo, un dels millors futbols del Real Madrid, l'he vist amb trams de 25 i 30 minuts aquesta temporada passada amb Luka Modric dintre, que han sigut els seus 25 o 30 minuts. O sigui, és veritat que no donava el seu físic potser per més de 25 o 30 minuts, però el seu talent sí, i agafant la pilota i dissenyant jugades i tal, és possiblement el millor Madrid d'Ancelotti que han vist en aquesta 24-25.
El talent el tindrà sempre,
un any més que Messi, no? Per què no?
El talent sempre el tindrà. O sigui, a Messi als 80 anys picarà una falta i la picarà bé, la xutarà bé, evidentment, perquè això no es perd, però bueno, ahir per exemple a la primera part, que va ser la primera part que el PSG evidentment va apretar, la segona part el PSG no va fer absolut, va dir
no li calia,
quedem així i ja està, fem un pacte de no agressió, que la no agressió a la primera part, ojo, perquè el té alguns elements de l'Inter de Miami que són autèntics representants del futbol argentí, que no vegis com peguen, no? però realment el Messi a primera part va tocar 5 pilotes, la segona part va tenir una mica més de protagonisme i tal, malgrat que jo ja començo a poso per davant que era el PSG i que era el PSG és un monstre i que bueno, que realment no pots. I en quant al
Mundial, una cosa, Toni, en l'Inter de Miami que va guanyar el primer partit que un equip americà li guanya un europeu amb aquest Inter de Miami, com dèiem abans, per tant, partit històric, mai li havia caigut la tempesta que li va caure ahir a la primera part amb el Paris Saint-Germain, mai a la vida. Aquests futbolistes no estan acostumats a això. És que no la van gratar. No. Clar, a partir d'aquí...
És una qüestió de ritme, és una qüestió de gravitat.
Ja poso per davant això. I jo al final crec que el Mundial aquest serà el que tu deies abans, Enric, serà una versió diferent de la Champions, o sigui, jo crec que darà... Avui juga en Inter Fluminense, en el Fluminense està jugant Thiago Silva. 40 anys també, està jugant Thiago Silva, aquell defensa que tantes vegades havia de venir al Barça i al final no va venir el Thiago Silva.
Alguna sorpresa pot haver-hi, perquè insisteixo, també l'Inter ja no ha arribat tampoc.
No, l'Inter
ja és un equip una miqueta ja cansat, una miqueta ja també aviam amb canvi, suposo, un fi d'etapa d'aquest Inter, d'aquest equip que els darrers anys ha estat en dues finals de Champions i tal, no? I que ens ha eliminat a nosaltres, però no crec que sigui un equip que en aquests moments pugui aspirar a guanyar aquesta
competició. Però el Fluminense suposo que sí.
Però bueno, sí, val, però al final després de qui surti del City, sí que hi ha uns quarts amb el Palmeiras-Chelsea perquè està per aquí. L'altra banda, el Monterrey aquest amb el Dortmund no crec que tingui moltes possibilitats.
Ojo amb el Monterrey.
Ja veurem.
Ojo amb el Monterrey. El Monterrey
si fes alguna sorpresa es pot donar.
Ojo amb el Monterrey perquè el
Dortmund... Perdona'm una cosa, Toni, Enric, Santi, té opcions el teu equip, el Borussia Dortmund, té opcions davant el Monterrey? Això ha sortit per antena o no? No? Només per mi, no?
Jo crec que el Borussia Dortmund pot tenir opcions. És veritat que Monterrey, com ha explicat el Raúl, té jugadors de bastant nivell, molts ex de la Lliga Espanyola, Canales, Oliver Torres, Ocampos, Sergio Ramos, i està jugant bé, va fer una bona fase de grups, va guanyar l'Inter de Milà, però el Dortmund té millors jugadors i com a mínim aquesta eliminatòria l'hauria de superar. Guanyar el Mundial de Clubs no crec, però superar aquesta eliminatòria crec que hauria de ser favorit.
Molt bé, això que ens has dit si ha sortit per antena, no? Gràcies, Santi. El Santi, que és des de ben petitet, del Borussia Dortmund, i l'hem tingut aquí quan el Barça ha tingut enfrontaments amb el Borussia Dortmund i tal, i ja que és el partit que juga avui a les 3 de la matinada a hora nostra, en fa el Monterrey per saber la seva opinió. No,
no l'explicareu ja,
Sí, sí, no, a mi també.
Perquè demà viatges a Lleida, no? Tens un viatge de feina.
Però això, em referia que el Monterrey té una sèrie de jugadors que, bueno, són jugadors coneguts, té el Lucas Ocampo també, té a part dels Canales, el Ramos i l'Oliver Torres. Té, bueno, és un equip experimentat, és un equip que tota la... diguéssim que tot està volcat ara una mica amb els equips no europeus, amb aquest Monterrey. Un equip que també ha estat molt valorat per Ceferín, no? Amb el sentit de que, bueno, algun no europeu que vagi cap endavant, i no ens podem enganyar, el Dortmund dels europeus que queden no és el millor.
No, però després... Sí, però potser ja dic que alguna sorpresa hi haurà, perquè el futbol és així, i perquè s'iguala, i perquè aquests equips sud-americans, pues, també, o centroamericans en aquest cas, pues, al final juguen en un moment de la temporada que és molt més favorable que que tenim, la temperatura possiblement estan més habituats, jo crec que hi ha una sèrie de factors, però al final m'estranyaria molt no veure una semifinal amb quatre equips europeus, m'estranyaria moltíssim.
No, clar.
M'estranyaria moltíssim, eh? I tal com el tema, jo hasta me podria fer una aposta, m'entens? Jo m'equivocaria,
fes l'aposta.
Home, doncs podria ser City-Chelsea per un cantó,
perfectament,
i per l'altre podria ser tranquil·lament PSG Real Madrid. Tranquil·lament. No estic seguint el Madrid, ni el veig tampoc com està, però jo crec que la Juventus tampoc és un equip que estigui per...
Sí, de tota manera, però ja és un partit amb un cartell llaminer, Enric. Ja és llaminer. Aquest partit demà, 9 del vespre, amics oïdors, Juventus-Real Madrid.
Però és el que diem dels noms.
Aquest ja el veuríem, ja.
No de l'actualitat, sinó dels noms. Tu dius Juventus, tu dius Manchester United, tu dius una sèrie de... Milan, tu dius aquests equips i dius, ostres, Manchester United, que té 3 Champions, el Milan 7, la Juve 2 i ha perdut 8 finals. Vull dir, què dius? Clar, són equips que amb una història i amb un pes amb el món del futbol molt important, però que actualment està molt per sota de la seva història.
Però hi ha cartell.
Cartell sempre tindran per aquest...
No, però malgrat es digui Juventus-Real Madrid i es visqui més del currículum de cadascun dels dos, jo crec que té competitivitat aquest cartell. Per què? Perquè la Juventus en aquest moment és un equip en formació. El Real Madrid en aquest moment és un equip en formació. O sigui, Xavi Alonso, d'alguna manera, està amb el seu llibre d'estil implementant coses en el dia a dia. Estructures, estratègies, societats entre els futbolistes i tal. És a dir, són dos equips per fer. Per tant, dintre d'aquesta incertesa que hi ha per fer, pot ser que sigui ben competit aquest partit, Toni, no ho sé.
Ja m'agradaria.
Sí,
m'agradaria. Si fos ben competit.
Demà a les 9 veurem, però jo crec que el Madrid és superior a la Juventus.
Jo crec que el Madrid és molt superior.
I després, si hi ha uns quarts amb Monterrey o Dortmund, segueix sent favorit el Real Madrid. Home, amb un PSG-Bayern... També el Bayern, com bé diu Fèlix, és un equip de molt de recorregut, de molta renom i de molta fama, i pots, per què no? Veig el PSG molt fort, últimament el veig, a més, que quan han de jugar juguen, ho han fet el Madrid de Madrid.
Sí, però el Bayern és el Bayern. És el clàssic alemany,
aquí pot haver. Jo crec que seria uns quarts oberts, no? Que vull dir que al final podria... Seran oberts, perdó, que això és el dissabte que ve a la tarda, a les 6, no? Sí. Bueno, pues bé, pot passar aquest partit que pugui haver sorpresa. A mi em dius, home, que com ho veus? Jo et diria PSG-Real Madrid, que seria un gran partit, No ens equivoquem. I un Chelsea-Manchester, que ja ho veurem.
Amb aquest PSG-Real Madrid ja tindríem el PSG molt per sobre del Real Madrid, per cert, perquè és un equip en formació, el Real Madrid, en aquest moment, i el PSG és un equip absolutament fet. Vull dir, clar, això és una cosa que...
Aquí el favorit seria el PSG.
Sí, d'aquí el fracàs, per mi, el fracàs, i no m'agrada utilitzar massa aquesta paraula, de l'Atlético de Madrid. Que és a dir, per mi l'Atlético de Madrid estava més obligat que no pas el Real Madrid en aquest Mundial.
Perquè el Real Madrid
tenia una cosa que el dispensava, que era un equip en formació. L'Atlético de Madrid era un equip absolutament fet, amb el seu míster, amb tot. Vull dir, aquí ja no hi havia res que inventar.
I veient després el Botafogo, i després veient jo el Botafogo contra el Palmeiras, dic, només li has guanyat 1-0, un Atlético de Madrid. Clar, això és molt fàcil fer-ho a posteriori,
sí,
no? Però,
l'Atlético
de Madrid sí que ha estat molt lamentable.
L'Atlético de Madrid tenia l'estructura de l'equip, i és més, a la temporada espanyola, que era estatal, es va despenjar una miqueta al final, amb la qual podien anar descansats per aquesta competició, perquè ja no van jugar a la final de Copa com el Madrid i van perdre totes les opcions però el tercer lloc el tenien assegurat també, vull dir que van fer uns últims partits de temporada on podien fer inclús una pretemporada i preparar una miqueta això, sí. Que jo pensava que el lluitaria més a l'Atlètic de Madrid. Per mi és una de les sorpreses negatives en aquest aspecte, ha sigut l'Atlètic de Madrid que s'ha despenjat a les primeres, i això sí que
sí, és veritat.
L'Atlètic de Madrid és un equip que competeix i m'ha estranyat moltíssim com això, però bé.
Us he de fer una pregunta en percentatge. Real Madrid-Juventus, que és el més proper que tenim, demà a les 9 del vespre, sí. Com a partit gran, en percentatge per tu, Enric?
Jo li dono 70-30.
70-30. Mira, i tu?
70-30. 70-30. És el que estava, justament el que estava pensant.
Deixeu-me passar al percentatge, el que és una cosa que li dona més sensació de realitat a la nostra audiència. És a dir, quan passem al 70-30, volem dir que de cada 10 vegades aquest partit 3 en guanyaria la Juventus,
sí, sí.
És a dir, tenim en compte,
sí,
el 70-30 és molt superior un a l'altre, sí. Però que l'altre té les seves opcions,
sí.
O sigui, per el fet de que en principi el cartell, jo és que si hem de vendre una mica de Mundial de Clubs l'hem de començar a vendre ara amb aquests partits, no? Per mi, Juventus-Real Madrid, després el dissabte que ja tenim aquest Paris Saint-Germain-Bayern, que lògicament el Paris Saint-Germain en aquest moment atropella a tothom, però potser no el Bayern,
I el cartell de tots els partits, bueno, excepte, clar, el City i el Hilal, el cartell de tots els partits és atractiu, vull dir, mirant els noms dels equips, inclús el Monterrey aquest mateix, que dius qui són i tal, si el Monterrey jugués contra el PSG o jugués inclús contra el City, però clar, el Dortmund és el que diem, és un equip molt més irregular, és un equip que arriba en unes condicions, diguéssim, no arriba exigit per el fet de que no ha de respondre abans a ningú, sinó arriba més enllà la competició, doncs fa que a lo millor sigui més igualat. Però ja dic, jo el cartell és força llaminer, més enllà del City, el Hilal aquest, que no té cap història.
Hem d'anar acabant. Qui guanya aquest Mundial de Clubs?
Va, PSG.
El PSG. I per tu, Toni?
A mi m'agradaria que no fos ni el City, ni el Madrid, ni el PSG, però d'aquests tres, tant de bo sigui el PSG.
Molt bé, en qualsevol cas ja veieu que cada vegada que...
A mi no m'importaria que fos el City, en el meu cas, ho sento, però veig el PSG en aquests moments molt fort i penso que jo el que vull és que el PSG com a mínim elimini el Madrid a les semifinals. Això és el que no m'agradaria, òbviament, és que ho fos el Madrid.
I perdoneu que cada vegada que dieu mundialet jo ho rectifiqui.
Quan dic
mundial, perquè clar, quan hi ha 32 equips...
Sí. Has vist que ja he corregit, que he començat amb el Mundialito i he corregit ràpid el Mundial.
Se'ns escapa.
Gràcies, Enric, gràcies, Toni.
A vosaltres.
Bé, amics, i posem punt i final tot recordant que tornem demà dimarts aquí al 89.1 de la freqüència modulada Ràdio Marca Catalunya amb el Repartint Joc, com sempre, a les 11 com un clau. Fins aleshores, bon dilluns, adeu-siau, gràcies, bon dia.
Directe Marca Catalunya, Repartint Joc, dirigit i presentat per Fèlix Monclús.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
Guau, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Descubre todos los vehículos de nuestra flota en iberfurgo.com o visita sus oficinas de Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat y Terrassa.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900 103 104.
¿Se te ha olvidado o no te ha dado tiempo a echar tus jugadas de lotería? No pasa nada. El pollito de oro.com. Participa en nuestras peñas y descárgate nuestra app. El pollito de oro.com. Y que la suerte te acompañe. El pollito de oro.com. El pollito de oro.com. El pollito de oro.com.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua.